Els nens, els quals s'encoratgen a pensar i parlar lògicament, són més susceptibles d'esdevenir ciutadans reflexius. Però això que dèiem abans, perquè el contrari també és veritat. Val? Per tant, si no donem, no els hi oferim l'espai on argumentar, on raonar, aleshores no l'hauran fet seu. Després és molt difícil que s'hi trobin còmodes. Això ens passa també als professors. Si no t'ho han ensenyat mai, no saps com posar-t'hi. Vale? Doncs ser raonable també se n'ha d'aprendre una mica. I per tant, hauríem de començar una mica abans. Aquestes habilitats lògiques, Lehmann entén que no són només eines, no és una qüestió que hàgim d'agafar habilitats lògiques i ara farem un curs sobre tècniques lògiques, com ensenyar a argumentar. No, és que aquestes habilitats són habilitats que d'alguna manera estan íntimament relacionades en tot el que és el procés educatiu. Val? Per tant, no podem venir aquí com si donéssim pastilletes. Ara et donaré una pastilla de lògica i a partir d'ara sabràs lògica. Val? Sinó que a la nostra acció quotidiana, en les accions educatives, hi ha d'haver sempre aquesta habilitats lògiques en exercici. Veureu aquí que van sortint paraules que surten sempre. Abans l'Alícia parlava del concepte d'experiència, també hi farem referència. Aquí surt molta estona tota la qüestió això, de les habilitats del raonament del sentit. Fixeu-vos en aquí que diu què són ciutadans reflexius i raonables. Diu, els ciutadans reflexius i raonables han d'inferir sentit d'allò que escolten i d'allò que llegeixen i han de donar sentit a allò que diuen i allò que escriuen. La idea quina és? La idea és que, ens ho deia també l'Alícia al dematí, l'experiència no són calaixos aïllats, no són compartiments estancs, sinó que és una de contínua. Què és el que fa que sigui contínua el sentit? Que les coses tinguin sentit per nosaltres. Si no tenen sentit són càpsules, val? Que les podem deixar abandonades a qualsevol lloc. El que fa que allò m'interessi, que allò m'estimuli, que allò d'alguna manera em faci recercar, em faci buscar solucions, és justament el que tingui sentit o no en tingui. Val? Si una cosa és absolutament sense sentit, no, ja m'hi puc posar com vulgui, ja m'ho puc mirar com vulgui, que no l'hi trobaré. Val? Ha de tenir algun, llavors el giro i li acabo de donar el sentit. Però aquest donar sentit, inferir sentit, trobar el sentit a les coses, és el que de fet fa que l'experiència sigui aquest única, que sigui gratificant també, amb totes les penes que puguem tenir pel mig. Aquest donar sentit, inferir sentit, diu Lehmann, requereix aquestes habilitats de pensament que estàvem dient ara. Requereix habilitats de raonament, habilitats de recerca, aquest buscar hipòtesis, explicar les coses, inferir, trobar solucions, buscar, fer hipòtesis, buscar les conseqüències, imaginar les conseqüències. Tot això són habilitats de pensament que per tant no són tècniques, són unes habilitats que estan inserides en aquest procés de significació, en el procés de donar sentit a les coses. Per tant, Lehmann fa molt d'èmfasi en aquest tema, d'una banda de les habilitats de pensament i d'altra banda en aquest procés de significació, que veurem que ho relaciona molt amb el concepte d'experiència. Va, per tant, dèiem, necessitem que els alumnes pensin lògicament, amb una estructura lògica. Pensar, la Irene aquí ha fet molt d'èmfasi en el tema del pensar per ells mateixos. Ella hi afegia millor per ells mateixos i des d'una perspectiva democràtica. D'alguna manera, en la idea de Lehmann, quan diem pensar per ells mateixos, aquí no hi ha la paraula millor, però la idea hi és. Val? No es tracta de pensar per pensar, de pensar bé. I pensar lògicament, amb lògica, pensar lògicament correcte, doncs vol dir pensar bé. No pensar qualsevol cosa de qualsevol manera a la primera de canvi. Val? Per tant, aquest pensar per ells mateixos inclou, encara que no hi sigui, aquest millor. I també, en un cert sentit, des de des de la perspectiva democràtica que en deia Mairet. Diu, pensar és l'habilitat que permet copsar i crear significats. Com ho fem? No podem donar sentit d'una altra manera. Donem sentit a les coses pensant. Per tant, si pensem, pensem bé, fent ús de totes les nostres habilitats que es poden entrenar, es poden millorar, es poden abusar en el sentit de perfeccionar, doncs aleshores el nostre pensament serà millor. I la nostra creació de significats i la nostra descoberta de significats també serà millor, més raonable, més significativa. Aquí hi ha tot el tema que explicava l'Alícia aquest matí del tema de les dues educacions, d'una banda l'educació tradicional i de l'altra banda l'educació progressiva, així entesa com a deixem-los fer el que els sembla. I per intuir, ens deia l'Alícia, estaria una mica al mig. Necessitem potenciar l'autonomia de l'alumne, però sense caure en la doctrina, però donant-li unes certes guies, unes certes directrius, sense caure en l'adoctrinament. Una mica Lippmann segueix això, i quan està dient hem d'ensenyar a pensar, està pensant en aquest tipus d'educació, una educació que diguem, respecti l'interès, els estímuls, l'autonomia de l'alumne, però evidentment no és canvi que pugui i tot és xauxa i que digui cadascú el que li sembli, ja ho hem vist abans. Les primeres regles que ha de seguir una educació són les regles lògiques. Per tant, primer aquestes. Per tant, si algunes directrius, primer les regles de la lògica. Per tant, no tot s'hi va, no podem pensar qualsevol cosa. Hem de pensar, hem de saber com pensar fent ús almenys de les normes lògiques. Això ja fa que algunes coses es puguin dir o no es puguin dir, es puguin pensar o no es puguin dir, o no es puguin pensar. Per tant, el que fa Lippmann és dir, com Dewey, hem de traslladar l'accent d'una educació que es preocupava per l'aprendre, per aprendre coses, per aprendre coneixements, a una educació que incideixi en el pensar. Ja no és tan important què aprenen, sinó que el que s'aprengui, diguem-ne, ho inserim en aquesta experiència única. Li trobem sentit. La gran crítica a l'educació de l'època de Dewey, de l'època de Lippmann, encara viu Lippmann, però diguem que ja és molt gran, i a l'educació d'avui la gran crítica és que se'ns donen les disciplines com si fossin pilloletes. Ara toca matemàtica, ara toca llengua, ara toca no sé què. I els nens que diuen, i això per què serveix? Si no serveix per res, si no li veig la utilitat, no té cap sentit per mi. Per tant, si no té sentit, perquè ho he d'aprendre, si no em servirà per res, les integrals, farem integrals, a mi m'interessa sumar i bastar peres. Llavors, totes aquestes coses, si no aconseguim trobar-hi el sentit, aleshores hi ha desmotivació, hi ha fracàs escolar, aquestes coses. Lippmann, en un moment de la filosofia a l'escola, diu, per això als nens els agrada tant la tele. La tele els donen històries, els donen coses que tenen sentit, que tenen continuïtat. A l'escola no fem això, a veure, la tele enganxa per altres motius també, però això ho té respecte a l'escola, que dona històries, dona coses que comencen, coses que s'acaben. T'agradarà menys o no t'agradarà menys l'argument de la cosa, però té un argument, comença i acaba. N'hi ha de surrealistes que no, però en general són històries, que és un terme que també utilitza Dewey. Històries en aquest sentit d'una unitat. L'escola, la crítica generalitzant, evidentment, la crítica seria que ens dona això, fragments sols. I fins que no hi trobem el sentit, si és que l'hi trobem alguna vegada, no acabem de dir, mira, avui m'ha anat bé, o ja sé què hi faig a l'escola. I per tant, aquesta és una de les coses que Lippmann insisteix que s'hauria de millorar. Qui té la solució? Doncs per Lippmann, la filosofia. Quina disciplina ensenya a pensar? La filosofia. La filosofia, d'alguna manera, té a veure amb tot allò que és dubtós, amb tot allò que és problemàtic, amb totes aquelles coses que dubtem, amb aquells conceptes que depèn de com es poden entendre així o es poden entendre així. Això ho fa la filosofia. les matemàtiques ensenyen a sumar, la geografia ensenya els països, el nom dels països, fan altres coses, però entengueu, ara estic així generalitzant. La filosofia ensenya a pensar, ensenya a descobrir assumpcions, a descobrir pressupòsits, els usos de les paraules, què volem dir quan parlem, l'exemple que feia servir la Irene al matí, de veritat matemàtica, de veritat geogràfica, de veritat jurídica, tots aquests matisos només els dona la filosofia. Per tant, el convenciment de Lindman és que la filosofia és l'única disciplina que pots deixar. Per tant, si hem de passar d'una educació per aprendre a una educació per pensar, hem de donar protagonisme a la filosofia. Ha de tenir un espai, la filosofia. La filosofia inclou una recerca de dues alternatives, la teoria i la pràctica. La filosofia, dèiem abans, no és només teoria per Lindman, sinó que hi ha també tota la vessant pràctica, la vessant ètica, la vessant moral, la vessant dels valors. Per tant, no és només tampoc la clarificació conceptual. Hi ha una part de la filosofia que fa clarificació conceptual. Què vols dir quan dius? Però no només és això, hi ha també valors, hi ha actituds. Inclou tot això la filosofia. La filosofia insisteix que siguem conscients de la complexitat de l'existència humana. La filosofia, les preguntes filosòfiques són les grans preguntes, diguem. A vegades tan grosses com què és la veritat. És una pregunta gruixudíssima. Doncs jo què sé, al final acabes tenint la tentació de dir a veure en quin sentit, a on, què volem dir quan diem veritat, etc. Per tant, té moltes dimensions la realitat i la filosofia d'alguna manera té això, el que vèiem abans també, multiplicitat de perspectives que ens permeten veure-la des de molts costats. I en quart lloc, la filosofia no pot ser mai separada del diàleg. La filosofia és dialògica. I això també ha sortit durant el matí. La filosofia no pot ser separada del diàleg, és que ens hi posem com ens hi posem. La filosofia és diàleg. Interrogar és inherent a la filosofia i a la vegada un aspecte del diàleg. La discussió filosòfica afavoreix el coneixement de la gran diversitat de punts de vista i justament aquesta és la grandesa. Dèiem abans, ens permet veure que hi ha moltes maneres de veure les coses i segurament no hem d'arribar a triar-ne una, sinó de poder veure fins a quin punt som capaços de raonar, argumentar tots i cadascuna d'aquestes perspectives, que és el que d'alguna manera ens interessa. Llavors potser descobrirem que n'hi ha algunes que no són raonables, mantenir-les. Podem fer-ho per tossuderia, si volem, però a la que t'hi poses una mica, doncs descobreixes que no tens arguments per defensar les opinions que tinguis. Per tant, d'alguna manera, l'originalitat del projecte de Lindman és que dona a la filosofia tot el protagonisme en la tasca aquesta d'ensenyar a pensar, d'ensenyar a pensar millor per si mateixos. La filosofia és la disciplina a la que podem encarregar això. Per tant, si la filosofia és la disciplina a la que li podem encarregar això, aleshores, si volem una educació pel pensar, hem de posar la filosofia a l'educació. On es fa majoritàriament no, correcte. On és que parlem per educació? Quan parlem d'educació, en què pensem? Pensem en l'escola, pensem en l'educació formal. Educa molta altra gent i molts altres àmbits, ja ho sabem. Però quan parlem d'educació, parlem d'escola. L'escola també hauria d'educar. Per tant, si l'escola també ha d'educar, necessitem filosofia a l'escola, a les etapes inicials i, evidentment, després també. No només i no que l'hagin de treure, la filosofia acadèmica universitària, hi ha de ser. Però la filosofia, en tant que aquest ensenyar habilitats de pensar, aquest donar l'espai per fer-les servir, per utilitzar-les, per entrenar-les, ha de ser present a tota l'educació formal. Si més no, hi hauria de ser present a casa, hi hauria de ser present a l'equip de futbol. Per tant, d'alguna manera, així, posant-nos a tot, aquestes habilitats de raonament han de ser present sempre. I a l'escola, per tant, també. No és que puguem dir que l'escola és un bolet si fan coses. No, no, l'Alícia t'ho deia al dematí, l'escola forma part de l'experiència, d'aquesta experiència. No podem fer la separació entre dintre de l'escola si fa no sé què, i a fora de l'escola ens n'oblidem i fem una altra cosa. Hi hauria d'haver-hi, això, una transparència, és la paraula de la moda, diguem, entre el que hi ha dintre i el que hi ha fora. Ens ha de servir el que fem a l'escola, i hem de trobar sentit. I el que fem a fora, a dintre, també hi ha d'entrar-hi. No pot ser de dir, no, deixa el que fas a casa, deixa-ho a fora, a la porta quan entres. Sinó que si tot és el mateix continu, tot la mateixa, el mateix fil d'experiència, aleshores l'escola ja ha de tenir un paper important. Per tant, hem entrat la filosofia a l'escola. De quina manera? A través del projecte Philosophy for Children. I és aquí on, diguem-ne, se separaria o hi afegiríem aquest plus que afegeix l'imat a les idees de Lluï. Lluï arriba fins aquí. La filosofia, molt bé, educació pel pensar. D'acord. Aleshores, com ho fem? Doncs amb el projecte Philosophy for Children. El Philosophy for Children proposa un currículum on es proposa una manera de fer entrar la filosofia i aquest abusament de les habilitats de raonament a l'escola. Perquè si no, ja podem anar dient, hem de fer filosofia a l'escola, però és clar, la gent et dirà, primer, els professors no estan preparats per parlar de Plató, de Descartes, de... Parla de Plató i Descartes als nens de T3 o de 6è. És que si en els de la universitat i els de segon de batxillerat hi ha vegades una llisca, imagina't amb els altres. O sigui, la filosofia que volem dir no és aquesta. Per tant, ja està bé que es faci un currículum i se'ns digui, mira, aquí tens les eines, aquí tens els materials, van ajuntats a una metodologia que és més que una metodologia, perquè forma part intrínseca d'aquests materials i d'aquesta manera d'entendre la filosofia, i per tant, si volem entrar a la filosofia a l'escola, aquesta és una bona manera per fer. Per tant, tenim el projecte de Philosophy for Children, això, com aquest pas, com ho hem de fer. El projecte de Philosophy for Children, per tant, és un projecte educatiu i alhora un projecte filosòfic. És educatiu perquè es fa a l'escola, intenta educar en aquesta educació pel pensar, però és un projecte filosòfic. No només perquè té un rerefons filosòfic, perquè Lippmann és filòsof i traspua filosofia, diguem-ne, per tots els poros, sinó perquè les idees que surten en les novel·les són idees filosòfiques. I surt Plató, i surt Descartes, i surt Kant, i surt Schopenhauer, i surt... Això, qui ho endevina? Qui és qui? Bueno, els que tenen una formació acadèmica filosòfica. Els altres no els cal saber si Déu va dir Descartes o Plató, ja ho ha pensat o no. Tant és, val? Però les idees són idees filosòfiques que s'han mantingut o que algú ha mantingut al llarg de la història de la filosofia. Però no només això, sinó que el projecte Philosophy for Children i Filosofia 3.18 el que fa és posar en joc els components bàsics de la filosofia i de l'educació. No només hi surten idees que han dit els filòsofs, sinó que, d'alguna manera, el projecte, de la manera de treballar els materials i els materials mateixos posen en solfa, posen en joc els components bàsics de la filosofia i de l'educació. Quins són aquests components? En el vídeo sortien aquest dematí, si us recordeu. Es parlava de l'experiència, es parlava de la comunitat de recerca i es parlava del diàleg filosòfic. Aquests són els tres elements, els components bàsics de la filosofia, entesa com a activitat, i són els components bàsics de l'educació, entesa en aquest sentit que us deia d'educació pel pensar. Per tant, és educatiu i filosòfic també en això. L'educació, tal com nosaltres l'entenem, tal com Lippmann, nosaltres entenem Lippmann, que ens creiem una mica aquestes nocions en aquest sentit, tal com l'entenem, és això, experiència, comunitat de recerca i diàleg filosòfic. Això és l'educació. I la filosofia també és això. No es pot separar, hem dit abans, del diàleg. Però és que el diàleg és, diguem-ne, el que hi ha, el que sorgeix d'una comunitat de recerca. I tot això, com lliga amb l'experiència? Doncs que la comunitat de recerca, el diàleg filosòfic, no es pot deslligar en cap moment de l'experiència, d'aquest trobar sentit a les coses. I en aquest sentit, filosofia i educació són, si fa, fa el mateix, perquè comparteixen els components bàsics, els conceptes fonamentals. El que hem fet en el taller de la tarda, en la sessió pràctica, era una comunitat de recerca, més o menys reeixida. Hi ha molts nivells de comunitat de recerca. Si no ens havíem vist mai, si no sabíem de què anaven els textos, si no d'allò, bueno, doncs mira, es fa el que surt, d'alguna manera, no? Però a mesura que anem coneguent, cada vegada som més comunitat. Cada vegada fem més nostres els objectius comuns. La comunitat no deixa de ser això. També parlàvem al matí la relació de comunitat en comú, amb objectius comuns. Nosaltres aquí som gent de diferents procedències, per tant els objectius comuns que podíem tenir al començar eren reduïts, en el sentit de, molt bé, venim a veure què és això de filosofia 3-18, què és això de, no sé, un projecte de filosofia a l'escola, això eren objectius comuns, no podem anar gaire més enllà d'això. Però a mesura que ens impliquem en un projecte a cada setmana, una hora a la setmana, etc., el sentiment de comunitat evidentment creix. Per tant, el que nosaltres hem intentat fer era això, un intent d'establir una comunitat de recerca. Aprendre a pensar millor pel propi compte o per si mateixos exigeix tenir en compte aquests tres elements. Justament per el que deia abans, perquè formen part d'una determinada manera d'entendre l'educació i d'una determinada manera d'entendre la filosofia. El primer dels elements és el concepte d'experiència. Hem vist que Dewey fa molta referència, és el eix central en la filosofia de Dewey. Lindman hi afegeix el terme experiències significatives, que segons com seria un afegitó que potser no cal, perquè quan parlem d'experiència ja parlem d'un tot unificat dotat de sentit. Per tant, parlar d'experiència significativa segurament és una mica reiteratiu, però és per emfasitzar aquesta necessitat de sentit. I diu Lindman, el significat de les coses no el podem distribuir entre la gent. No podem nosaltres donar sentit. En la citació aquella d'abans deia els nens de les escoles han de ser capaços d'inferir sentit i donar sentit. Ells han de ser capaços. Per tant, nosaltres no podem donar ni oferir el sentit de les coses als nens. Els nens i els joves i els adults donem sentit a les coses en funció de les nostres experiències. Unes coses en tindran més per mi que per una altra persona i al revés. Per tant, ningú pot dir això té sentit així o això ha de tenir aquest sentit. Doncs no ho sé, m'hauré de seure i mirar. Els significats cal guanyar-los. Han de ser captats, no poden ser donats. Per tant, és sempre aquesta noció de l'autonomia personal. Hem de ser nosaltres els que d'alguna manera som responsables d'aquest sentit que donem a les coses. Però per això, perquè siguem capaços, perquè algú es pugui guanyar el sentit de les seves experiències, perquè les experiències li puguin ser verdaderament significatives, hem d'aprendre a saber crear les condicions i les oportunitats. És el que dèiem abans, necessitem un marc, necessitem oportunitats i llocs i espais. Perquè si no, no podrem descobrir, aquest és un altre concepte clau que Lindman subratlla constantment, no podrem descobrir aquestes claus d'interpretació. Per tant, hem de crear aquest espai, i aquest espai majoritàriament serà l'escola, que és allà on podem establir aquestes comunitats de recerca, diàleg filosòfic, etc. Per tant, fixeu-vos aquí sorgeix també altra vegada tot el tema del sentit i del significat i alhora aquesta paraula descoberta, que són conceptes que apareixen reiteradament en els escrits de l'Imman. És molt important aquesta noció de descoberta d'aquest sentit, d'aquest significat. Juntament amb això, l'Imman diu que aquesta descoberta és sempre una aventura. Per tant, aquesta idea de que no estan donats prèviament els significats, sinó que és l'aventura de la descoberta, la gràcia aquesta. De saber trobar les coses. Això que li passa a l'Aris, perquè està tan content, ha fet una descoberta, ha trobat sentit a una cosa, perquè s'ha equivocat. Al principi el trauma i el frustre és brutal. Ostres, i a més li fa una vergonya horrorosa perquè els altres se n'han fumut descaradament, no? Està equivocant, dormia. Val? Llavors està supercontent perquè ha sigut capaç de descobrir ell sol el perquè s'havia equivocat. Val? Per tant, aquesta aventura de la descoberta, el descobriment suposa un repte, però suposa una satisfacció. I per tant, en aquest sentit, el Riemann no hem d'escatimar aquesta satisfacció en els nens. No hem d'anar a dir, no, jo te'l donaré el sentit, no, jo ja t'ho explico. Però si això és, la satisfacció és el que donarà sentit a tot el que estan fent. Val? Per tant, no els hi hem de voler donar, perquè tampoc els hi podrem donar. Per tant, el que fa l'Imman és dir, amb tot això estic posant l'èmfasi en el fet de que tot allò que m'ajudi a trobar significats o a descobrir significats és allò que puc anomenar educatiu. Si l'escola no fa això, aleshores l'escola no és educativa. Puc dir d'una escola, però aleshores no és educativa. Qualsevol espai, qualsevol moment, qualsevol lloc on se'm doni aquesta possibilitat d'entrenar les habilitats de pensament perquè pugui descobrir els significats per mi mateix, aleshores aquell espai, aquell lloc, aquella institució, si voleu, serà una institució educativa. L'escola ha de poder fer això. Si no ho fa, és una escola, és una guarderia, un apartament de nens, un cocotet, però no és una institució educativa. Diguin el que diguin la Generalitat i el Govern Central. Val? Poden tenir el nom, però no ho serà. Per tant, d'alguna manera està posant l'èmfasi en això, en la necessitat d'equiparar l'educació amb la descoberta de sentit. Val? I això, diu l'Imman, va més enllà de l'ara i el present, el descobrir el significat ara, en preparar-se pel futur, val? Per a aprendre a descobrir el significat en totes les experiències que em pugui anar a trobar. Vale, l'altre concepte important és el concepte de comunitat de recerca. D'alguna manera estic separant conceptes que estan absolutament relacionats els uns amb els altres, vale? Ja ho he dit abans. Però d'alguna manera se n'ha de parlar, puc parlar de la hora, intento parlar una cosa primer i després l'altra. D'acord? En aquí, les citacions que he posat abans, no he posat l'autor, totes eren de l'Imman, les que no hi ha autor són de l'Imman. En aquest cas, he volgut posar dues citacions, la primera és de John Dewey i la segona és d'Anne Margaret Sharp, que és estreta col·laboradora, vam dir aquest estiu, estreta col·laboradora de l'Imman, és la que ha preparat amb l'Imman molts, si no tots, els manuals del professor, amb els exercicis, etc. Per tant, coneix de primera mà tot el que és el projecte. En la primera citació, John Dewey diu això, tota experiència humana és en darrer terme social, implica contacte i comunicació. Per tant, les experiències humanes no es poden fer aïlladament, no puc tenir jo experiències. Jo sol, ja m'ho faré. Jo sol, ja m'ho faré, no enlloc, ni per les experiències ni per res, gairebé. Tota experiència humana, pel fet de ser experiència humana, és social, perquè jo sóc un ésser social i per tant en aquest sentit no puc fugir d'aquesta condició. Necessita contacte i comunicació, no qualsevol tipus de contacte i comunicació, anar pel món tocant a la gent així o diguent-li bon dia, això bueno, és una d'allò de segons com mala educació la primera cosa i bona educació la segona, anar dient bon dia, però no és comunicació. Què és una comunitat de recerca? Jan Margaret Chat diu la comunitat de recerca com el terme indica. Em sembla molt obvi, però hauríem d'analitzar què és comunitat i què vol dir recerca. La comunitat, l'Alicia en parlava aquest matí, la comunitat és això, objectius comuns, sentir-nos part del mateix projecte. Jo puc estar visquent a la mateixa escala de veïns i no saber ni qui són els meus veïns, ni de què fan, ni tan sols com es diuen. Això no és una comunitat, encara que en diem comunitat de veïns. És igual, és una altra cosa. El concepte de comunitat implica això, objectius comuns i que ens posem d'acord en els procediments i la metodologia per assolir-los aquests objectius comuns. L'objectiu comú de la comunitat de recerca no és arribar a resultats. L'objectiu comú és entrenar aquestes habilitats de pensament, entre tots anar construint coses. No necessito, a vegades sí que les necessito, però la comunitat de recerca segurament no ens les donarà solucions, no ens donarà definicions. Per això dic que a vegades sí que les necessito. Però això és una altra qüestió. Es puc necessitar per motius no filosòfics. Per tant, la comunitat de recerca primer ha de ser comunitat. Per això deia, avui hem fet un intent, érem comunitat en la mesura que teníem un parell d'objectius comuns, però a mesura que ens anem coneguent, a mesura que anem afinant una mica tots aquests objectius, aniríem sentint-nos cada vegada més units. Fa grup, dèiem aquest dematí també. Diu, aquest concepte de comunitat què aboca? Aboca cooperació, cura, confiança, seguretat i els objectius comuns. La cura també és important. Aquesta simpatia ha sortit també molt avui. L'empatia, aquests aspectes emocionals de la comunitat de recerca. La comunitat de recerca no és només cognoscitiva, no només volem adquirir coneixement, volem ser part de la comunitat i això implica tota aquesta cura, el respecte per l'altre, la tolerància, que comentàvem anteriorment. Tot això forma part de la comunitat. No hi ha comunitat, sinó hi ha cura. Per tant, abans dèiem, Lippmann està en un moment, quan ell comença a elaborar tot el seu projecte, que s'emfasitzava molt el pensament crític. El pensament ha de ser crític, ha de ser curós, també. No pot ser només pensament crític i anar carregant-se tot i criticant tothom. Això és pensament crític, en tot cas. Ha de ser crític, ha de trobar falses assumpcions, ha de trobar fal·làcies, contradiccions, molt bé, tot això està molt bé, però ha de ser curós. I això implica tenir respecte per l'altre, entendre que en una comunitat tots som interlocutors al mateix nivell. El professor, evidentment, sabrà més coses, tindrà més experiències, etcètera, però quan es posa en el rol d'interlocutor, està al mateix nivell en tant que interlocutor. Per tant, és important aquest tema. Ha sortit el tema de la creativitat. Lippmann parla de pensament creatiu, parla de pensament crític i parla també important de pensament curós en aquest sentit. La recerca. Què busca la comunitat de recerca? Doncs, d'alguna manera, desenvolupar aquests objectius comuns. No, insisteixo, a arribar a conclusions necessàriament. Si arriba millor, i sempre tenint en compte que les conclusions no seran mai segurament definitives, que no tindrem mai una definició allò de manual de què és la veritat, sinó que ens hi acostarem, farem una aproximació, ens entendrem quan parlem de veritat jurídica què volem dir, sabrem quan parlem de veritat moral què volem dir, quan parlem de justícia què volem dir, ens podem arribar a entendre. Ja només aconseguir això ja és assolir els objectius de la comunitat de recerca. La recerca, per tant, aboca la pràctica autocorrectora. També en parlava, també ha sortit el tema aquest de la primera. La comunitat de recerca té això. Hem de construir entre tots, vol dir que a vegades necessitaré corregir les meves opinions o els meus arguments sobre les meves opinions per anar avançant. Si no admetem això, si no admetem la possibilitat de l'or, no cal que ho marxem. Llavors som això, escala de veïns. Cadascú a casa seva, tanquem la porta i ja està. Val? Si volem ser comunitat, hem d'aprendre a deixar les portes obertes. I que tothom, amb respecte, amb tolerància, amb cura, pugui dir la seva. Això implica no cridar, no insultar-se, totes aquestes coses bàsiques que són de bona educació. També formen part de la comunitat de recerca. Són elements imprescindibles. Pràctica autocorrectora, per tant, per transformar tot allò que és problemàtic, confús, ambigu, fragmentari en una mena de tot unificat. Tot unificat no vol dir una cosa tancada definitiva per sempre, sinó que allò que hem estat fent és alguna cosa que té sentit o que comença a tenir-ho. No n'hi ha prou un, no sé, tot un gust perquè alguna cosa tingui sentit. Necessitem més temps. És que hi ha coses que costen una mica. No podem dotar-les de sentit a la primera de canvi. Necessitem temps. I diu, un tot unificat que sigui satisfactori per tots els implicats i que culmini, si més no, provisionalment en un judici. Per tant, la comunitat de recerca té molt present el procés i enfasitza el procés davant del resultat. Però tampoc no podem dir que no té de resultats. El resultat pot ser una conclusió per provisional que sí. Per tant, algun tipus de resultats té, no podem dir que no. Però és evident que no es posa l'èmfasi en els resultats. No volem arribar a una cosa determinada, ni prèviament definida, ni que hi arribem al llarg del procés de discussió, al llarg del procés de recerca, sinó que si arribem bé i si no hi arribem, doncs què farem? Demà continuarem. Aquesta seria una mica la noció de comunitat de recerca. Evidentment, aquí ressona, també ha sortit abans, Sòcrates, aquesta idea de l'àgora socràtica, de les reunions de Sòcrates a l'àgora. Lyman en parla molt de Sòcrates, la figura emblemàtica de l'ideal del filòsof seria Sòcrates. Faig només un incís. El problema amb Sòcrates és que Sòcrates sí que fa tot això d'intentar abusar habilitats de pensament, etc., però en definitiva ell sí que volia trobar definicions universals. I per tant, en aquest sentit, això entre cometes. Sòcrates sí, però aquesta part no. D'acord? La metodologia dialògica, el fet de dialogar, d'anar polint els arguments, això sí que són característiques del pensament socràtic que certament està en Dewey, també està en Lyman. Molt bé, el diàleg filosòfic. També ha sortit moltes vegades. Va? Parlem de filosofia, hem dit que la filosofia és dialògica, l'educació també és dialògica, i per tant sempre hi ha un diàleg, la qüestió és veure a quin nivell se situen els interlocutors. En l'educació tradicional se situava així els interlocutors, no? Hi havia diàleg de dalt per baix, i per tant era com un monòleg una mica disfressat perquè el de baix pilava el suquet. Però en qualsevol cas és una característica tant de l'educació com de la filosofia, en el sentit que comentàvem. Les experiències, aquella experiència significativa que dèiem abans, són manifestades en la comunitat de recerca a través del diàleg. I el diàleg no és només dir coses, el diàleg ha de ser un diàleg filosòfic. I Lyman té molts llocs on comença o explicita una mica quines són les característiques del diàleg filosòfic. En primer lloc, hi hauria això que tenim aquí. El diàleg filosòfic el que interessa és que la contribució de cada participant es construeixi sobre el que han dit els altres. I també el tipus de preguntes que farem en el diàleg filosòfic. No demanem vostè què opina, vostè què creu, això la Irene també ens ho explicava abans. No hem preguntat en cap moment quin és el resum del text. Què opines tu sobre el text? Ja sortiran les opinions. opinions. Però el que ens interessa no és l'opinió, sinó els arguments que jo pugui donar sobre l'opinió que tinc. M'interessen més quines són les conseqüències del que jo dic, les assumpcions del que jo dic, de les meves opinions. Per tant, no pregunto què hi ha en el text. Quina és la idea principal? Doncs n'hi ha moltes, d'idees principals. Segons per qui, la idea principal serà una, i per això és tan terrible les preguntes aquestes que fan en els comentaris de text de selectivitat. Idea principal. Ja entenc que és una manera de fer-ho. Però si no, seria terrible que comencés per mi la idea principal i parlar de la idea principal i haguéssim de trobar-nos amb els d'allò i donar gaires explicacions. Seria molt complicat. Però és veritat que el text ens el fem nostre quan tenim la nostra idea de la idea principal. I en aquest sentit, en aquesta mesura, ens hem fet nostre el text. Si no arribem a aquest punt, el text és el text d'un senyor que diu coses que em poden interessar o no, però que en cap cas diguem-ne l'assumiré com a prova. Per tant, tenim aquest diàleg filosòfic en el qual això, les contribucions, diguem-ne, es fan unes sobre les altres tenint en compte, tenint cura per les opinions de l'altra gent. I el que dèiem abans, arribar o no a un acord és secundari. Si arribem perfecte, si arribem a un acord així de mínims, doncs molt bé, si no hi arribem, doncs també. Hem fet alguna cosa, que hem estat fent? Sempre la valoració i l'avaluació de què hem fet. Si hem fet un procés, si hem arribat, si hem tingut cura, si hem seguit i hem fet servir habilitats de pensament, si tothom ha pogut argumentar més o menys enraonadament les seves opinions, doncs aleshores ja hem anat fent. I a mesura que passi el temps serem capaços de fer-ho millor. Per tant, el diàleg filosòfic, en el fons, no deixa de ser una experiència intel·lectual compartida. Per tant, aquí enllacem amb el concepte d'experiències significatives que dèiem abans i amb el concepte de comunitat de recerca que hem esmentat. I d'alguna manera, per això deia que és difícil de destriar què va primer, si les experiències, si el diàleg filosòfic o la comunitat de recerca. Tot plegat forma un tot unificat. Tot plegat forma part de l'experiència significativa. No pot haver-hi experiència significativa si no hi ha, en un cert sentit, comunitat de recerca. En un cert sentit, diàleg filosòfic. Dic en un cert sentit perquè, si no, llavors només limitaríem les experiències significatives a l'hora de filosofia. I no vull dir això. No vull dir que només tenim comunitat de recerca, diàleg filosòfic i experiències significatives a l'hora, a la setmana. Seria horrorós que fos així. Perquè vol dir que la resta de les no sé quantes hores que té la setmana són experiències d'un altre tipus, però en cap cas significatives. El que estic intentant dir és que les experiències significatives tenen d'alguna manera aquests components. Per tant, com que l'existència de l'acord o no té una importància secundària, el principal en un diàleg filosòfic són les preguntes. I un determinat tipus de preguntes, això, per les connotacions, per les secundes, per les conseqüències, etc. Per tant, dèiem abans, un procés que no doni persones raonables no és un procés educatiu. Un cop admetem això, diu Lindman, aleshores estem molt més a prop de reconèixer que necessitem la filosofia al currículum escolar. Vol dir això que l'hem d'institucionalitzar? Això ho dèiem abans. Ai, del dia que s'institucionalitzi. Perquè això o ho fa gent que està convençuda de la necessitat de fer-ho, o aleshores pot sortir un bunyol. Un bunyol en el millor dels casos. En el pitjor cas sortirà, no sé, un atemptat seriós a la comunitat de recerca. Per tant, en aquest sentit, Lindman està convençut i mostra amb aquestes paraules el convenciment de que la filosofia ha d'estar present al currículum escolar. Que només d'aquesta manera, només a través de la comunitat de recerca, el diàleg filosòfic i fent que les experiències siguin significatives, podem fer educació, podem educar. I educar per què? Doncs perquè siguin ciutadans raonables, els ciutadans del futur. Ara també són ciutadans els nens, no es digui que no siguin ciutadans, però llavors seran ciutadans que decidiran. Ara decideixen cosetes, però que decidiran coses importants, que participaran plenament de la societat democràtica, serà d'aquí uns anys, no encara. Tot això implica, i això també ha sortit al matí, implica considerar d'una manera totalment diferent el nen i quines són les seves possibilitats. No podem continuar entenent que el nen és això, és un petitó que no sap res de res, que no pot fer res de res, que simplement el que hem de fer és donar-li coses, donar-li coneixements, educar-lo d'alguna manera per la vida a la tribu. La vida a la tribu s'ha donat molt complicada i no li podem donar pastilles definitives perquè quan sigui gran ens dirà tot allò que em vas explicant no serveix de res. Per tant, el que li hem de donar és eines per sortir a la tribu i defensar-se tan bé com pugui. I que la tribu també el defensi i el respecti i el toleri, i no se'l mengi, i no el trepitgi, i no. D'acord? Per tant, aquesta és una mica la idea. No estem educant per la tribu, a veure, no és una crítica, en un moment en què tot era molt més estable, un cert tipus d'educació era més justificable. Llavors, segons quina forma prengués, era absolutament horrorós, però era més justificable que donéssim coneixements estables en un moment en què tot era molt estable i això és així i ja està. En un moment, sobretot ara, d'explosió en tots els sentits, una educació de coneixements no té sentit. Per tant, hem de donar eines per decidir i per triar i per justificar-ho. Vale, per acabar, aquestes dues citacions de Lippmann, on d'alguna manera posa èmfasi en aquest futur, en aquest ciutadà raonable, en aquesta perspectiva democràtica, en aquest ciutadà que ha de decidir. Diu Lippmann, el món no pot permetre's el luxe de proposar l'actual nivell de racionalitat com a model per a les generacions futures. Per tant, necessitem una altra cosa. Necessitem canviar. Sí o sí, no hi ha possibilitat intermitja. Només els nens raonables de les nostres escoles d'avui podran ser efectivament els ciutadans raonables del demà. Per tant, o comencem o tenim un problema. Aquestes institucions democràtiques poden ser democràtiques, formalment democràtiques, podem anar a votar cada 4 anys, podem, no sé, no fer gaires més coses, força limitat en aquest sentit, però fins i tot anar a votar cada 4 anys hem de saber què hem de votar. Hem de saber distingir, si és que es pot distingir entre les propostes d'un i les propostes de les altres, n'hi ha que són més semblants del que sembla, n'hi ha que són més diferents del que sembla, hem de ser capaços de fer això. Només si hem estat, si hem tingut la capacitat, l'espai per poder entrenar-nos i decidir petites coses l'espai que ara tenim, serem capaços un altre dia de prendre decisions molt més, diguem-ne, importants a nivell social. No vull dir que les decisions que prenguin els nens no siguin molt importants a nivell personal, però a nivell social que es donarà després, quan surtin això a la societat i hagin de prendre decisions. Per tant, d'alguna manera el que volia amb la xerrada era això, intentar fer la relació entre el que ens explicava la policia aquest matí i tot el que hem vist que ha sigut, diguem-ne, la part pràctica del que és el projecte Filosofia Fèstic. I si teniu alguna pregunta, vosaltres mateixos.
Filosofia. Llavors jo em pregunto, és necessari formar-se en filosofia per introduir la filosofia 3.2 a l'escola?
És molt convenient formar-se en filosofia perquè pots treure tot el suc del projecte. També és veritat que hi ha mestres que estan fent el projecte, que la formació en filosofia que tenen és la que han fet en el batxillerat o en el picou que fèiem abans. Elles ho diuen, si sabés una mica més de filosofia o a vegades si sabés una mica més de lògica, perquè tot i ser lògica informal, a vegades et sents una mica com despullat, eh? La lògica són paraules d'aquelles majors i per tant diuen, jo no en sé gaire, no m'hi veig gaire d'acord. És recomanable i convenient, val? Però llavors a veure, en els cursos de formació que es poden fer sobre el projecte o així, doncs ja es van tocant temes. Evidentment el que no es podria esperar és que un mestre per poder fer això hagués de fer tota la licenciatura de filosofia per poder aplicar el programa.
Però sí que en canvi aconselleu fer màster, no? O també passa per el teu interès.
Clar,
jo el que pregunto és, el material curricular que hi ha, uh-huh, és assequible a una persona que no, uh-huh, fa filosofia,
sí,
que
sí,
no fa el màster?
El màster, a veure, el màster és un aprofundiment en el que és el projecte, val? Comença explicant què és el projecte i quins materials hi ha, quin és el currículum, es fa una pràctica, val? I per tant això equival a cursos d'introducció, cursos de formació que es puguin fer sobre el projecte, i després hi ha la part d'aprofundiment, que és tot el segon any, que fas un treball, però no, el que no et donarà el màster és, no et substitueix la licenciatura de filosofia, o sigui,
però
que t'adona...
Història de la filosofia.
Exacte, no ho fas. Vol dir això que hi ha mestres que fan això, fan el màster i estan fent el projecte. Hi ha mestres que estan fent el projecte, evidentment. No hi havia màster, hi feien el projecte i no se'ls va demanar que estiguessin... Però llavors què fan? Van doncs en un curs de formació, en un programa específic que t'interessi més, allà poden sortir més algunes qüestions filosòfiques, però enlloc trobaràs un curs de la història de la filosofia perquè puguis entendre això. Hi ha unes orientacions petites, com és el títol, de les referències bibliogràfiques, tal, que te diu, a tal lloc on hi ha aquesta referència la va dir tal persona a tal llibre. Però bueno, això a l'hora de la classe t'ajudarà relativament poc saber qui ha dit això. Val? Per tant, el que és més important, que ja dic, no desmereix una cosa de l'altra, si pots interpretar o saber què ha dit allò i posar-ho en context, tens un plus a fer,
sí,
val? Però el que interessa més quan es parla amb els nens és què suggereix allò que està dient, val? Independentment de si ho ha dit Plató o ho ha dit Spinoza, per exemple.
Només dues coses molt ràpides. Si ets de filosofia i et surten qüestions filosòfiques en una aula de nens de 5, 6, 7 anys, el que disfrutes ets tu. Perquè dius, bon dia, ostres, Wittgenstein, sembles any, no? Doncs, sí senyor, o Descartes, o, però no afegeix, com diu la Carla. Llavors, dues coses diferents. Una, els manuals són aquestes dutxanes.
Sí.
Per tant, qui no sàpiga lògica, evidentment no se l'ha de passar com si fos, però capítol a capítol hi ha unes orientacions que, a més, en el cas concret de lògica, Josep Maria Terri Cabres s'hi va afanyar molt a afegir com petites lliçons. Aquí sí que de tant en tant hi ha una pastilleta de lògica, perquè, per exemple, les traduccions en anglès o català, sobre el tot i el cap, no va fallar mateix, no? Etcètera. Aquesta és una. I després hi ha la idea de formació. La formació comença com una formació inicial, que creiem que sí que és fonamental abans d'enfrontar-se. I ho dic perquè els mateixos receptors ho diuen. Ai, jo vaig provar-ho, em va agradar molt amb els nens, però ara veig que fent el curs he fet molts disbarats. No?
I això passa per fer el màster?
No, això passa per fer cursos inicials, cursos que en diem d'iniciació, que si entreu a la web allà on diu cursos,
sí,
i tot això, s'explica, hi ha uns de pla de zona, hi ha uns de privats, hi ha una mica de tot. són cursos d'unes 24-30 hores, depèn, i on s'explica més que aquí el currículum, i no tant aprofundiment teòric, diria, perquè clar, si no, aleshores ens volarien. Després es donen lectures i tot això. I el màster és una mica un... Ah, i llavors hi ha online cursos d'aprofundiment, que aquí sí que demanem que la gent hagi fet el curs d'iniciació i que estigui a la pràctica, perquè no fem cursos d'aprofundiment només teòrics, sinó creant una comunitat de recerca virtual, però que tothom pugui explicar una mica les seves. Si n'hi ha algun que va mirar, que no fa res, però diu, jo mira, tindré un curs, sí, tindré un paperet que em dona la gent, però jo no participo perquè no tinc nens. El que tinguéssim 10 d'aquests, els altres pobres 3 o 5 serien com...
Clar, un cop estiguis treballant de mestre...
Exacte, llavors es poden fer aquests. I al final de tot, diria, és el màster. Que el màster el fan, d'una banda, la llau més gran és de gent que està més o menys en el projecte, però que vol aprofundir més i vol aprofitar el títol universitari. Però després també hi ha gent que no està a la pràctica, que són estudiants, o de magisteri, o gent, aquest xicot de la pel·lícula del dematí feia social, feia educador social, o sigui, hem tingut gent molt variada. I ara tenim una professora de la Universitat de Vic, que és de llengua, em sembla. I gent que diu, mira, m'interessa i m'ho miro des d'aquesta perspectiva. Gent que potser no portarà mai a la pràctica, però que diu, home, mira, m'he mirat els màsters, això, ja ho sabeu, què passa? No, suposo que no escandalitzo ningú. Diu, mira, m'he mirat els màsters i trobo que aquest, per el que donen i el preu i tot plegat, doncs està bé, ja m'interessa, ja em fa gràcia. Després aquests no passen al segon any. Aquest any en teníem 24 i n'han quedat 16. Però clar, sempre algú s'ha de quedar a la vora, no? Però sí que els màsters, jo no voldria enfatitzar molt, perquè em sembla que hi ha una part com de conveniència que acceptem perfectament per parts i parts, i després hi ha una gent que sí, gent que realment està treballant a l'aula, vol fer i li serveix. I
per tant, aquests cursos que es diuen
iniciació, es poden fer molts, sí, sí, home, clar, això són 30 hores i és pim-pam, són 2 mesos, un dia a la setmana, etc. I a la pàgina web hi ha un dibuix això, cursos, i em sembla, cursos i activitats o una cosa així, anem actualitzant, perquè a vegades fem escoles d'estiu, que llavors és molt més compacte, bueno, era una mica de les demandes. Perdona, perdoneu, però se'm nova boda. De tota manera, els manuals que els podeu mirar, no dic baixar, llavors sí que hi heu de posar un feix de folis, però mirar, veureu que donen moltes pistes, vull dir, no està sola davant del perill amb una pissarra de nens i ara què faig, sinó que el manual dona moltes idees.
Una pregunta sobre la comunitat de recerca, que diu que, bueno, el que he llegit és que en principi diu que han d'arribar a una idea unificada al grup.
A veure,
és el que aquí diu, aboca un esperit de cooperació, confiança, seguretat i un sentit d'objectius comuns i recerca que aboca una forma de... una forma de pràctica autocorrectiva guiada per la necessitat de transformar tot el que és problemàtic, confús, ambigu, fragmentari, en una mena tot unificat que és satisfactori per a tots els implicats.
Sí.
No estiguin parlant d'una uniformatització?
No, a veure, un tot unificat que és satisfactori per a tots els implicats pot ser simplement quan preguntes què hem fet avui. Avui hem discutit sobre el concepte de justícia. On hem arribat? Hem arribat a veure que depèn de en quin context parlem de la idea de justícia. Això és un tot unificat. A veure, donem sentit al que hem fet. I estem d'acord? Sí, estem d'acord. Estem d'acord amb coses molt grosses, molt essencials, molt definitives? No, però estem d'acord amb el que hem fet. Com ho hem fet? Ho hem fet entre tots. Llavors, aquí podríem fer també una avaluació d'aquelles analògiques, no? Ja us ho compro.
Jo el que vull, només, no sé si pot clarificar, no cal uniformitat en els continguts. No cal que tots sortim amb la mateixa idea de concepte o no, no cal. O sigui, hem discutit sobre la llibertat, per exemple, i no ens hem posat d'acord. Estem d'acord que no, que hem de discutir molt més encara perquè ens hem fotut un embolic i ens hem...
Saps? Però no busca una resposta que sigui unitària i que no hagi d'acceptar la comunitat.
No, en cap cas. Al revés, dic d'una manera molt salvatge, i ara que ningú es pensi que faig política, però ens convenen més caps divergents que convergents. M'explico, o sigui, quan, al revés, o sigui, quan a vegades hi ha nanos que es posen d'acord de ser, ah, sí, l'amistat, mare Déu, que sí, estem d'acord tots, sí. I un amic que un dia va i nyanyà i tu fas una mica de Sòcrates llavors. Per rebentar aquesta idea que és segurament molt superficial, que no s'ha fixat. I si un amic un dia diu que el seguiràs considerant amic, o sigui, més al revés. Ara també és veritat que, dit d'una altra manera, amb bon to, és a dir, amb consens, però no un consens de
concepte. Sí, sí, que implica que s'hagi de prendre una decisió i que tothom...
Al contrari, al contrari.
Clar, quan diu, per exemple, aquí, és satisfactori per tots els implicats, què seria més satisfactori per tots els implicats? I això són els implicats en el procés de recerca, val? Un tros de neteja pipes per cada persona que hi ha. Val? Aquestes que estan sueltes. Vale? Vol dir que hem anat fent cadascú el seu rotllo. Jo cap aquí, l'altre cap allà, hem anat dient. Molt bé. Això què és? Una confusió horrorosa, que no n'hi ha cap de dret, no n'hi ha cap... Un es barreja amb l'altre, no sé què. Aquest també va ser. I aquest, això què és? Una cosa que és construïda entre tots. Què és més probable que sigui un tot unificat satisfactori per tots d'aquestes tres coses? Què diríeu? Què és el més probable que aconseguim un tot unificat?
La de ser més bonic.
Això. La geometria, a part de ser més bonica, la idea és aquesta, que entre tots ho hem fet. Val? Entre tots ho hem fet. Hem aconseguit una cosa molt grossa. No, una cosa petitona, no hem arribat a cap conclusió, hem de continuar-hi pensant. Això sol ja és gros, ja està molt bé, vale? Necessitem continuar pensant. És un concepte tan...
No se m'havia acudit, però ara que l'he vist, m'ha semblat pel començament molt fàcil, però després de parlar-ne veig que no... Doncs passa molt sovint amb els grups. Ah, això, una mica és una mica. I quan comences a regretar... Jo pensava que seria que era una mica, però ara que ho dic, per tant seria aquesta idea.
És una qüestió de que tenga sentido, no de que tenga un sentido.
Exacte. I que cada uno pueda construir su sentido incluso fuera de l'aula. Perquè una de les idees és justament el de no fer parets a l'aula. A mi m'agradava molt una metàfora que fa molts anys feia Joan Manuel del Pozo, que deia si les escoles fossin grans capses transparents i el món entrés i els nens poguessin estar al món, seria diferent. És a dir, que l'escola no fos una cosa tancada amb reixes, candaus, claus. És que mireu quines escoles tenim, Tenia raó el pobre Foucault, Però una escola que fos transparent, que poguéssim ser a dins i a fora. I aquesta és una mica la idea de tornar molts, que l'escola pugui. I per tant, potser tu a l'escola no te la faràs, però tens les eines per després seguir rumiant i tenir la teva idea finalment.
I això amb el tema dels pares com a educadors, o sigui, està molt bé portar-ho amb els fills, però clar, seria un reforç mancrèdic, molt i molt més fort si sortinguessin els pares aquesta eina, doncs de poder fer un encadrament lògic, per exemple, amb un càstig, doncs pensarà que ara la paret, per què tinc que anar-hi? El pare troba també aquesta resposta, vol dir que segur que el pare em dona la gana, sempre funcionarà.
Sí, no sempre.
Però sempre li pots donar una reflexió lògica perquè pugui entendre d'on ve i on va. Clar, jo crec que moltes vegades el problema també d'un nen que es pugui trobar amb una educació així al col·legi, a l'aula, on que sigui, i clar, arribi a casa i es trobi en que no pot reflectir-ho perquè els pares en Robert deien, nena, hi ha millors en romansos,
passa,
perquè m'has castigat de tirar escola de mar, i llavors el professor li deia, per què t'explica? Que jo t'he d'explicar perquè t'esquivo. Clar, o sigui...
Passa, eh?
No, no, estic sobríssim que ha de passar, perquè és la mare normal, però això dic que... No, no, no és...
Castigat, diu, per què? Perquè ho dic jo. Per què ho dius tu? No és cap
argument.
Clar que no. La mare li explica a la tutora, eh? Diu, escolta, el meu nano aquest any està... perquè diu, m'ha dit això, escolta... I l'altre diu, escolta, és que fem filosofia aquí, tu. Què vols dir?
Sí.
Però sí. No, ara, per exemple, una cosa que no és que la fem extensa, però treballem força també amb pares, eh? Amb associacions especialment. Sí, només, només si volen, no, realment no. Però sí que hi treballem i sí que hem de col·laborar. El que passa és que aquest és un projecte que, com deia la Carla, fa molt d'èmfasi a la idea de comunitat i a la idea de grup, per poder després traslladar això a altres grups i a altres manifestacions. A casa jo crec que es poden fer coses, però si quan em diuen, bueno, jo què puc fer a casa, els dic tres coses. Parlar i dialogar. Vull dir, parlar, no, parlar, escoltar i dialogar. Això és el que pots fer a casa. O dialogar, que vulguis. Però no amb un manual, ni amb un, saps què vull dir, sinó una mica espontani, que, però esclar, escoltar molt. I entendre's, i comunicar, i això déu-n'hi-do. I si en una taula de casa això passa, els mestres ho saben. Es nota, però es nota d'una manera escandalosa.
Nota... No, els nens també han... A veure, aquí parlem molt del justificar, de l'argumentar, del no sé què, però hi ha coses que arriba un moment en què ja està, que ja s'ha dit tot, ja no... és com el perquè dels nens de 2 anys. En algun moment s'ha de parar, no pot estar tota l'estona perquè sí, perquè no, perquè això, perquè el de més enllà. Ja. I això forma part també d'aquest entrenament en les habilitats de raonament. Val? O sigui, ja, perquè és que no tenen qüestió de ser. Per què 2 i 2 són 4? Doncs mira, perquè 2 i 2 són 4.
Diu, espera un moment que t'explico el clima d'aquí.
Exacte, exacte.
2 i 4 de 3 i 2 ho
entendran.
Ja. La cosa, no? Que has d'aprendre també que té límits.
Clar, la idea és que maco, la idea, les preguntes són molt importants, però no totes són de debats. Les preguntes a vegades que tenen gaire
cosa. Sí.
Molt bé. Doncs què hem de fer? Hem d'anar a berenar, ja? Vaig a dia llarg, per alguns, si algunes. Vaig a dia llarg. Per nosaltres també, per això, eh? Perquè, déu-n'hi-do, algunes no, però...
Jo m'hi dono molt, eh?
Yo que sé, me quería hacer una observación.
Por favor.
Me ha llamado muchísimo la atención una cosa, y es que Ibner fuera un lógico profesional. El actual director del Judy Center era un especialista en lógica medieval.
Ah, ¿sí?
Sí. Exactamente. Larry Kickman estaba especializado en lógica medieval.
Debe de dar algo,
sí,
de la lógica, debe de tener
algún tipo de
glamour.
Sí, 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 sí.
Muy bien,
muchísimas gracias.
A ver, comercial. Bueno, muy bien.